caseu? Dones fe d'això?
No fe, si acabo viva em caso amb ell.
Però tu, a veure, un moment, però tu corres sí. Normalment curses o no, Laia?
Bueno, seria la meva primera, vaig al gimnàs i per això va ser la gràcia de que sempre diem que volem fer una cursa junts i per això em vaig animar a dir-li.
I tu, Francesc, fas curses normalment?
Bueno, jo corro una mica més, però no res, sí, a nivell principiant, algun cap de setmana.
Saps que l'estàs enredant una mica, perquè no sé si estàs al cas, però la Salomon Run és una cursa, home, és un cross que puges escales, vas amunt i avall, són 10 quilòmetres, no és molt, però home, és exigent, eh?
Sí, però bueno, segur que l'acabaràs, segur que tu. Segur que sí. I més amb aquesta proposta, però haurà de treure forces on tinc.
Però amb això que dieu, Laia, si no acabeu tots dos la cursa, què passa, que no us casareu?
Home, llavors s'ha d'ajornar uns quants anys, eh?
Ostres! Compte, eh?
Fins la propera Salomon.
Compte, perquè no només tenim un casament en joc, sinó que va dir el Francesc, potser s'ha tirat una mica a la piscina, Laia, diu que ens convida a tots, al Tot Gira som uns quants, eh?
No passa res, no passa res, si ho fem bé, no? Ja que ens ho heu regalat els dorsals.
Val. Perquè, Laia, tenim data per aquest possible casament? Tenim data o no?
A veure, data exacta no, però teníem pensat, quan acabem el màster, organitzar-ho tot bé i fer-ho llavors.
Val, això és a dir, cap a l'estiu, no?
Bueno, sí, un anyet o així, uns 9-10 mesos.
Ah, val, 9-10 mesos. Home, sí. Doncs tenim temps per allò, us passi jo la llista a tota la gent del Tot Gira, que estaríem convidats, eh?
Tenim temps per estalviar i que vingueu tots.
Molt bé, la Gemma Bonet, que fa l'abans informatiu, que també és com de l'equip del Tot Gira, també estaria convidada o no, Laia?
Tothom, em passeu la llista i esteu tots convidats.
Val. Una cosa, Francesc i Laia, jo correré també a la Salomon Run la setmana que ve. Podríem fer una cosa, ens podríem trobar i així jo dono fe, faig de notari, que tots dos acabeu i, per tant, certifiquem que us casareu.
Em sembla perfecte.
Sí?
Molt bé.
Escolta'm, entrenar fora aquesta setmana, eh?
Sí, a tope.
Francesc i Laia, una abraçada i molta sort diumenge que ve a la Salomon Run.
Igualment, moltes gràcies.
Vagi bé, ja ho has sentit, Gemma, estàs convidada
però
a un casament.
Però jo no correré, eh? Jo...
No, estàs convidada a un casament en
fantàstic.
Cas que el Francesc i la Laia acabin la Salomon Run diumenge que ve.
Perfecte, val? Doncs m'hi apunto.
I tots nosaltres també, eh? Molt bé, ja veurem com acaba aquesta història. Diumenge que ve us ho expliquem. Les notícies de les 6.
Notícies que passen per la plana política. Carles Puigdemont ha criticat avui els polítics, diu que passegen el seu dolor pels diaris. Ha reivindicat Junts per Catalunya com a bandera de l'independentisme. Diu que ells no faran la política de sempre, que els candidats empresonats, ha explicat, són un exemple per tots.
Que estan injustament empresonats tindrien motius més que comprensibles per deixar-se endur per sentiments negatius. I en canvi, lluny d'anar passejant pels mitjans, pels diaris, el seu dolor, el que ens estan donant és una lliçó de dignitat històrica a l'alçada dels grans moments de les grans persones del nostre país.
L'home ferit en un tiroteig aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona està en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron després d'haver rebut dos impactes de bala. Els fets s'han produït cap a les 11 del matí a la placeta Sant Francesc Coll de Barcelona quan l'home es trobava al carrer amb la seva parella i el seu fill. La Guàrdia Civil està treballant amb la hipòtesi que la dona localitzada morta a Torrevella, al País Valencià, hagi mort a causa d'un accident. La investigació, però, es manté oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia que acabarà de determinar les causes d'aquesta... de les causes de la mort d'aquesta dona de 39 anys que ja ha estat identificada. Els fets han passat quan un veí de la zona ha localitzat el cos de la dona a les escales d'un edifici situat en un polígon industrial als afores de Torrevella. I el moviment de la Marea Blanca s'ha manifestat avui a Barcelona en defensa del sistema de salut públic. Ho ha fet en el Dia Mundial de la Salut per denunciar els intents de privatitzar aquest dret social. Els manifestants, la majoria professionals sanitaris, han demanat als polítics europeus que es comprometin amb el dret universal a la salut. Enric Feliu és el portaveu de la Marea Blanca a Catalunya i ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
Exigint, sobretot als polítics europeus, que hi hauran eleccions, que assumeixin un compromís per no privatitzar els serveis públics, per no mercantilitzar la nostra salut i garantir el dret a la salut, que és fonamental per a totes les persones.
A Líbia, almenys 21 persones han mort i una trentena més han quedat ferides en l'ofensiva militar que el mariscal Khalifa Haftar, home fort a l'est, va iniciar dijous contra Trípoli, seu del govern reconegut per la comunitat internacional. Aquest matí, els avions de combat de l'Exèrcit Nacional Libi han bombardejat el sud de la capital líbia, segons testimonis presencials. I acabarem amb un apunt de cultura. Enrique Vilamatas aborda la seva última novel·la, Esta bruma insensata, un duel de gènere genis entre dues formes d'entendre la creació literària. Darrere fons, el procés i la proclamació de la República Catalana. La novel·la, editada per Seix Barral, parla de la impostura literària, de la literatura i la vida, i de dues consciències literàries molt diferents, tal com explica l'autor.
¿Por qué habla de la vida? Porque habla de dos opciones, ser y no ser. Optar por la fe y la alegría de vivir o por el rechazo radical a la vida. Es cierto que la novela elabora un constante Jekyll y Hyde sobre la figura del escritor y su relación con la literatura. Por un lado hay la idea del rechazo y la renuncia en la escritura, pero por el otro está la idea de la fe, la felicidad, la alegría de la escritura.
Primera divisió, Munir sentencia el partit i li dona els 3 punts. El Sevilla de Caparrós marca el segon al temps de descompte. Valladolid 0, Sevilla 2.
Boníssim, boníssim. Això pel Girona, que voldrà dir que veu com el Valladolid, almenys no se li acosta. El Valladolid es quedarà amb 30 punts, el Girona amb 34.
A Màlaga, mentrestant, la penya entra al partit. Ara perd 4 punts, 42 a 38, 3-53 per arribar al final del tercer quart.
Ha reaccionat la penya, que ha arribat a perdre de quant?
De 16 per dia, mira, 30, 26. 6 a 12, 28 a 12, per dia de 16. Han anat remuntant a poc amb el joc de la Formigueta i la Provítola, que per fi ha reaccionat en aquest tram final del segon quart i en aquest principi del tercer.
I Carles Vila...
Ha marcat el Nàstic, el primer del conjunt gran, al minut 3 d'aquesta primera part. Ha estat Ike Uche, una pilota que ha recuperat Ione en el mig del camp, li ha deixat el jugador nigerià, que torna a ser el protagonista en aquesta recta final de la temporada, aconsegueix el gol i ha estat a punt de marcar un segon fa un instant. Per tant, som ja al 5 d'aquesta primera part amb un Nàstic atacant. De moment, Nàstic 1, Numancia 0.
No és habitual, Carles, que aquesta temporada cantis gols del Nàstic. Això comença força bé en un estadi, això sí, s'ha de dir. Veig imatges ara mateix per televisió, pràcticament buit.
No, pràcticament buit no, però estem parlant de 3.500 persones, quan habitualment són 6.000, 7.000 persones els que arriben aquí.
Potser és l'angle de càmera que tenim de la Liga 1-2-3, però veiem una graderia, és que està gairebé buida.
El que passa és que tot el que és la tribuna principal, que és la que no es veu, està plena, i la que es veu al davant, que normalment, doncs, Déu-n'hi-do, doncs, la gent que hi ha avui, doncs, hi ha molts forats, molts forats.
La bona notícia, a banda d'aquest gol inicial del Nàstic, és que el Lugo finalment ha acabat empatant el seu partit amb l'Osasuna.
Ha remuntat el 2-0 l'equip visitant l'Osasuna, ha acabat empatant Lugo 2, Osasuna 2.
Això és molt bo pel Nàstic, perquè el Lugo és qui marca la salvació, es queden 34 punts, el Nàstic, que, recordeu, és a la cua de la classificació amb només 23 punts. I ara mateix final a Zorrilla, Xavi, confirmem aquesta victòria del Sevilla.
Victòria de l'equip de Caparrós, Valladolid 0, Sevilla 2.
El Sevilla, que es queda cinquè a la classificació, a un puntet del Getafe, que en té 50 i ocupa posició de Champions. El Valladolid, 16, amb 30 punts, a un del descens. Pausa, i de seguida, quan tornem, parlarem aquí al Tot Gira del Barça Atlètic de Madrid d'ahir. A les 9 parlarem del United Barça, ja activarem Chip Champions. Però ara, de seguida, després de la publi, Snack Barça, i també passarem per Madrid per preguntar-nos si la Lliga ja és del Barça.
Tot gira amb David Clopés. Dissabtes de 4 a 9 i diumenges de 4 a 11. El cap de setmana és nostre.
Joan?
Sí?
Som els pneumàtics del teu Ford.
Hola, Joan!
Aviam, per l'escapada de Setmana Santa no comptis amb nosaltres. És que ens ha sorgit una coseta. Vinga, que vagi bé.
Fins les 3!
Si els pneumàtics fallen, els plans també. Visita el teu taller Ford abans del 12 d'abril i gaudeix d'una oferta 2x1 en pneumàtics de primeres marques. Consulta'n les condicions a Ford.es, xarxa Ford de Catalunya.
Sagarra, Cruyff, Xavi, Iniesta, Messi. Mundo Deportivo t'ofereix el llibre Els Capitans del Barça. Un llibre oficial del Futbol Club Barcelona amb un recorregut històric que recorda els seus 48 capitans. Reviu la història del teu club amb imatges espectaculars i un pròleg de Carles Puyol. Ja a la venda al teu quiosc. Només a Mundo Deportivo.
A Catalunya Ràdio
estem a punt.
Tot gira
amb David Clopés.
El cap de setmana és nostre.
Més que la meva sang, més que tot l'or d'un banc, més que saber cridar, més que poder plorar, tu ets molt més important, més que poder somiar.
Passen 10 minuts de les 6 de la tarda amb l'Axel Busto. Obrim la tercera hora del Tot Gira d'avui amb resultats de moment bons pel Girona. Una tarda per mirar la part baixa de la classificació i mirar els rivals directes. De moment ha perdut el Valladolid. Valladolid 0, Sevilla 2 aquest migdia. Alavés 1, Leganés 1 i Getafe 1, Atlètic de Bilbao 0. Ara 6:45, dos partits que de nou seran interessants pel Girona. Juga el Celta, que és qui marca el descens contra la Reial Societat. Juguen Llevant i Osca, dos implicats a la part baixa. També partit a 6:45, a 8:45 tancarà la jornada el Betis Villarreal. Segona divisió, Nàstic Numància. Com van les coses al nou estadi, Carles?
9 minuts d'aquesta primera part, guanya el Nàstic per 1-0 marcat Ikeuchi. Nàstic absolutament revolucionat a l'atac, pràcticament la pilota sempre per al conjunt tarragoní, que ha tingut fins i tot segona ocasió per aconseguir el segon gol. De moment, manté aquest avantatge, 1-0 guanya el Nàstic al Numància.
Futbol internacional, segona part ja de la segona semifinal de l'FA Cup amb l'avantatge mínim pel Wolverhampton. Watford 0, Wolverhampton 1, 6 minuts de la segona part.
A la Lliga CB de bàsquet està jugant la penya, ho fa el Martín Carpena a la pista de l'Unicaja Màlaga.
La penya perd de 7, 47 a 40, queden 2 minuts i mig per arribar al final del tercer quart.
I una de voleibol, s'està jugant el segon partit de les semifinals de la Lliga Femenina. En presència catalana, el Barça, que va guanyar el primer partit contra l'Alcobendas, està jugant també a casa. En aquest cas, de la Garriga, juguen contra l'equip madrileny. Empat a 1-7. En aquest segon partit, recordem, la sèrie és el millor de 5.
De seguida entrem a l'Snack Barça. Hem d'anar a veure el Paco i el Canut. Sobretot per preguntar-nos si la Lliga està o no guanyada pel Barça. I també passarem per Madrid amb el Rubén Uria perquè ens expliquin com està l'afició de l'Atlètic de Madrid. Avui hem pogut llegir una mica per xarxes, també mitjans de comunicació de Madrid, que estan una mica dolguts per l'arbitratge de Gil Manzano, sobretot per la targeta vermella a Diego Costa, que va insultar a l'àrbitre. O almenys això diu l'acte arbitral, ell diu una altra cosa. Abans, passo de nou pel nou estadi, on el Carles Vila està content perquè veu un Nàstic ambiciós i que ja guanya el marcador, un Nàstic que no hem vist en gairebé cap moment de la temporada.
No, amb moltes ganes, i home, té una explicació també, eh? És a dir, aquest començament del Nàstic és com una conjura a tots els jugadors perquè va haver-hi moltes queixes o molts comentaris després de la derrota contra el Saragossa, ha fet molt de mal, perquè el que es queixava la gent era de la falta de compromís que es va veure en aquell partit que va estar, doncs, absolutament dominat durant els 90 minuts per l'equip aragonès. Hi ha hagut alguna reunió aquesta setmana de la plantilla, el complet, i em sembla que això ha tret fruit, perquè realment doncs, l'actitud i les impressions que pots donar, també és veritat que només s'han jugat 11 minuts, però no són dolentes, i això doncs, fa pensar doncs, en una possibilitat de que la cosa millori. Compte que ara ho prova el Numancia, juga Diamant, que dins del camp, dins de l'àrea del Nàstic, ha provat d'emportar-se-la Rodrigo, finalment la pilota a les mans de Bernabé. Són ja gairebé 12 minuts d'aquesta primera part, es manté aquest 1-0 marcat Uche favorable al Nàstic.
Potser avui és el dia, perquè el Numancia és dels pitjors equips fora de casa. Em sembla que només ha guanyat un partit fora de casa. Per tant, a veure si el Nàstic ho aprofita. Per cert, fa mal temps a Tarragona, perquè aquí a Barcelona estava plovent fa un moment.
Doncs aquí no plou, però vaja, està molt girat, fa molt de vent, està molts de núvols, per tant, no m'estranyaria que acabéssim el partit amb pluja, vaja.
Entro de nou a Wembley, tenim a la segona part aquesta segona semifinal de l'FA Cup entre el Watford de Gerard Deulofeu i els Wolves. El Wolverhampton, que està guanyant 0-1. Enric, millor els Wolves?
Doncs millor de cara a la porteria, però realment de joc potser el Watford ha generat més. És veritat, potser que jo crec que està trobant a faltar un jugador com Deulofeu, desequilibrant. Ara ha sortit a escalfar Gerard Deulofeu, també escalfa un altre ex-blaugrana. Escalfa Adama Traoré, en el moment que ha estat a punt de marcar el Wolverhampton. La veritat és que el Watford ha fet la sensació que anava un pas per davant, però els Wolves, com deia, no han perdonat en la primera que han tingut. És un equip que al llarg de la temporada ja ha demostrat que s'adapta en situacions en què han de patir i en què no té tant el control, i avui és un bon exemple. Realment, però el joc no és gaire bo, amb poc control, moltes imprecisions, típic d'aquest tipus de partits. D'emoció, anem sobrats. Veurem, però, com acaba. Jo crec que Deulofeu pot ser una peça clau.
A veure si surt o no Deulofeu amb el Watford en aquesta segona part. De moment, perdent el seu equip 0-1 davant dels Wolves, ha marcat Matt Doherty al 36 de la primera. I des de les 6 també en joc un partit que avui hem volgut seguir de prop. En aquest cas, és la Lliga de Segona Divisió B, grup tercer, el grup dels catalans, que s'acosta a la recta final. I ja ho sabeu que hi ha alguns catalans que estan lluitant per entrar a la promoció d'ascens. Parlem del Cornellà, que juntament amb el Lleida, l'Espanyol, el Barça saber, són en aquesta part alta de la classificació. El Cornellà avui té un partit important perquè s'enfronta a un altre aspirant, el Barça B, que no pot deixar escapar més trens perquè el Barça B és vuitè i amb 45 punts, si avui no guanyés, començaria a dir adéu a les opcions d'entrar al play-off. Al municipal de Cornellà hi tenim el Xavi Palau, seguint aquest Cornellà-Barça B. Què tal, Xavi, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, David.
Què tal, com ha començat el partit?
Amb retard de 3 minuts, perquè hi ha hagut una incidència en una de les xarxes de la porteria, la que inicialment la primera part defensa el porter local del Cornellà, Ramon. Hi ha hagut un retard de gairebé 4 minuts per arreglar aquesta xarxa amb el Mesa. Ara som al 12 de la primera, al nou municipal de Cornellà. No es mou el marcador. Cornellà 0, Barça B 0.
Hi ha 3 partits més amb equips del país. Ja la segona meitat al Badalona, un Sabadell 0. El descans, Castelló 0, Olot 0. I ha començat també a les 6, igual que el partit del Cornellà, Lleida Esportiu 0, Egea 0.
A la classificació, Balears és líder amb 59 punts, segon Villarreal B amb 55, Hèrcules en té 54, i a partir d'aquí, Cornellà, Lleida, Badalona, Espanyol B i Barça B són aquests equips que estarien lluitant per aquestes 3 places, eh? Està destacat el Leti Balears, però aquestes 3 places de play-off són les que lluitarien tots aquests equips. Xavi, es nota molt que el Cornellà s'hi juga entre el play-off, hi ha molt bona entrada?
Hi ha una bona entrada, tot i la pluja que ha acompanyat intermitentment els preliminars d'aquest partit, però és obvi que la gent de Cornellà, d'aquesta localitat del Baix Llobregat, creu que poden arribar a aconseguir l'objectiu de ficar el cap al play-off. Ara mateix ho són de ple dret, perquè són quarts en aquesta lliga de tercera, de segona divisió B, grup tercer, tot i que el Cornellà ve de 3 empats consecutius a la lliga i el Barça amb ratxa positiva ve de 2 victòries consecutives aquesta temporada. O millor dit, en el decurs de les temporades que hi ha hagut entrenaments, enfrontaments oficials, 5 en concret, molt repartides. 2 victòries blaugrana, 2 victòries del Cornellà, amb un empat. Hi ha ambient aquí a les graderies del nou municipal de Cornellà, amb reductes aficionats del Futbol Club Barcelona. Igualtat de moment en el partit, amb empat a 0 entre Barça B i Cornellà.
Curiositat, Riqui Puig titular amb el Barça B?
Sí, titular, amb el 8 a l'esquena, remenant molt bé la pilota, un dels homes importants de l'equip de Xavier García Pimienta, i també un històric del futbol, un home que ha jugat a primera, Manucho, davanter centre del Cornellà. És veritat que els últims 5 partits només ha fet un gol, es confia molt amb el davanter centre Manucho, que avui és a l'equip inicial de l'equip que entrena Xavi Calma, el tècnic del Cornellà.
De moment empat a 0, inici del partit entre Cornellà i Barça B.
Penal favorable al Numància.
Carai, sí que dura poc l'alegria del Nàstic.
Jo, una jugada, jo crec que bastant estricta aquest penal, una pilota que provava de controlar Diamanca dins de l'àrea del Nàstic, i l'ha fet caure Miquel Villanueva, però vaja, jo el veig justet, en qualsevol cas no ha dubtat, estava molt a prop l'àrbitre, el senyor Vicandi Garrido del Col·legi
Basca.
Jo
crec que sí, que és penal.
Sí, jo l'he vist molt molt justet, o molt innocent, podríem dir que
innocent, sí, però crec que és penal, eh?
En qualsevol cas serà
recordem
penal.
Recordem que a segona no hi ha VAR, eh?
No, i de moment aquest any. I David Rodríguez serà doncs l'encarregat de provar d'empatar el partit. Som al 16 d'aquesta primera part, llàstima, perquè el començament havia estat bo, però amb aquest empat, aviam si de moment si és l'empat i després com reacciona l'equip gran. Tot a punt, doncs, perquè es piqui aquest penal, serà David Rodríguez l'encarregat, 17 d'aquesta primera part. Jugadors col·locats, l'àrbitre que xiula, pica el penal David, i fora, ha sortit fora, massa a l'esquerra de la porteria, Bernabé ha fallat aquest penal, la Numància encara hi ha esperança, 17 i mig d'aquesta primera part, falla el penal la Numància, Nàstic 1, Numància 0.
I a Màlaga també hi ha esperança, però no tanta, la penya ha encaixat un parcial de 10 a 0, ara un triple de la Provítola, apropa una mica més a la penya, 52 a 43, queden 12 segons per arribar al final del tercer quart, la pilota serà pel conjunt andalús.
Una pausa i entrem a l'Snack Barça.
Tot gira amb David Clopés. Dissabtes de 4 a 9 i diumenges de 4 a 11. El cap de setmana és nostre.
Aquest estiu són 5, són joves i estan de colònies. Idiomes, esports, natura, tecnologia i art. Un estiu per viure'l com mai, de colònies com sempre. L'estiu és teu. Viu una història de colònies. Reserva directa de plaça a xenescat.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
Després de 3 temporades encallats als quarts de final, el Barça vol tornar a les semifinals de la Champions.
Aquest dimarts, tota la prèvia del United Barça en un tot cost especial des de Manchester.
Aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda des de Manchester, Tot Costa Especial Champions.
Entrevistarem Robert Martínez, tindrem convidats especials i farem un passeig per la història d'Old Trafford.
Tot Costa Old Trafford Edition, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. A Catalunya Ràdio
estem a punt.
Hola, Paco, què tal? Posa'm, sisplau, una canyeta, va, que avui estic content. Lluís,
què
com
tal?
Va això?
Com va?
Bé, fantàstic, fantàstic.
Tu et preguntaves si el Barça guanyarà la Lliga, però és que ho dubtes aquestes alçades ja.
Bé, home, jo entenc que els jugadors del Barça...
Que no veus que ahir van mantejar el Paco, que hi ha la marca i tota
la... Hi ha la marca. Això és manteig de celebració de títol, eh?
Clar, home, si ahir el Camp Nou va acabar cridant allò de campions, campions,
sí.
Doncs aquí a l'esnac del sortir vaig venir a que prendre una...
Que sempre es canta en castellà, per cert, campions,
sí, no sé,
campions.
No sé per què aquesta mania, no? Aviam sí. si intentem això normalitzar-ho, sí. I que es canti campions, campions, no?
Sí, el Barça ja té la Lliga, per tant, eh?
Home, i tant. 8 de... No, 7 de les 10 últimes, no, 8 de les últimes 11, no?
Són, si guanya el Barça la Lliga, serien 8 de les últimes 11, 11, correcte.
Imagina't tu.
Sí.
I ens haurien de dir fa uns quants anys que això seria així.
Tu no has viscut una era així anys enrere, era tot el contrari. Guanyar-ne ja era un èxit brutal.
No, era una veure en cada 15 anys, no? I ahir estàvem companys allà de la tribuna comentant-ho quan la gent va començar a cridar campions, campions, de dir, escolta'm, si ens ho expliquen això fa 10 anys enrere no ens ho creiem. I un em va dir, ni 20 ni 30.
El culer està massa ben acostumat?
El culer està acostumat molt bé els últims anys.
És a dir, aquesta fins era, al punt que aquesta, potser guanyar una lliga ara no tingui tant
bé, però
valor.
Jo crec que aquesta se li donarà valor sobretot pel fet de que no hi haurà cap element estrany o cap element exterior que pugui ennegrir o ensombrir aquest títol de Lliga com han estat les últimes 3 temporades les Champions del Real Madrid, no? El fet de que el Barça doncs sàpiga que no hi haurà aquesta victòria del Madrid a la Champions, doncs fa que tu t'has comprat un cotxe nou, però el veí no se n'ha comprat un de nou que sigui millor que el teu, no?
Això del Madrid aquest any transmet molta calma per afrontar aquesta recta final de temporada, no? És a dir, ja saps que això passa, que el culer a vegades pensa, clar, si tu no guanyes un títol, compte que no te'l guanyi el Madrid, això no passarà.
Això no passarà. I clar, això feia que se li restés valor als títols que aconseguia el Barça les últimes temporades. L'any passat el Barça va fer un doblet amb Valverde ja d'entrenador, guanyant a la final de manera molt brillant a la Copa al Sevilla 5-0, i a més de forma molt folgada la Lliga també es va proclamar campió, i en canvi va semblar que no havia guanyat absolutament res o que aquells títols no tenien cap mèrit perquè el Madrid doncs estava a les portes de guanyar la tercera Champions consecutiva.
A Madrid, per cert, estan enfadats perquè diuen que els expulsen sempre jugadors al Camp Nou. Em sembla que són 7 expulsions els últims anys.
Jo crec que a Madrid, i en aquest cas el que haurien de fer els dirigents de l'Atlètic de Madrid és multar a Diego Costa perquè ell es va autoexpulsar sol, i per tant el que han de fer és controlar les reaccions dels seus futbolistes.
Ell
no?
Diu que es referia a la seva mare i no a la
l'àrbitre. Sí, no, i a la Manolo Clares.
Sí. És reincident.
Home,
reincident.
Home, és un tio que li tenen pres el número als àrbitres i saben perfectament de com se les gasta, i no va sorprendre ningú que les primeres de canvi, en el primer rifirrafe que hi va haver en el partit, doncs Diego Costa sortís expulsat, perquè sabem tots perfectament com se les gasta i de quina manera reacciona damunt d'un terreny de joc.
El que és en evidència és que el Barça té la Lliga al sac, que ja és a la final de Copa i que ara, per tant, tranquil·lament es pot dedicar aquella Copa.
Sí, perquè jo ara aquí estava fent càlculs de si guanyaríem la Lliga d'aquí 3 jornades al camp de Mendizorroza.
Els càlculs apunten al cap de setmana de les eleccions, el 27-28.
Sí, que a més,
dia 27, dissabte,
que a més seria aquí al Camp Nou contra el Llevant.
Això donant per fet que ni Atlètic ni Barça fallin, perquè sí. Clar, si fallés l'Atlètic fins i tot es podria avançar el dia de Sant Jordi, que és jornada intrasemanal.
Bueno, aquí aviam no estaria malament guanyar una Lliga en Sant Jordi, no estaria malament, però seria fora, no? El Sant Jordi seria el partit de...
Sí, seria fora, que...
Seria el camp de l'Alavés.
Correcte, Vitòria, seria Vitòria.
Sí, doncs jo m'estimo més guanyar...
I si no seria contra la Reial Societat, si tot va normal, el dissabte 27.
No, contra la Real Ciutat no, seria contra el Llevant.
Contra el Llevant, correcte.
Sí, ara el Barça va a Osca,
sí.
Passa d'Old Trafford a l'Alcoraz.
Tu imagina't,
de l'Old Trafford a l'Alcoraz. De l'Alcoraz al Camp Nou...
Després jugarà al camp de l'Alavés.
Exacte.
Entre setmana.
No, després rep a la Real Societat,
Ah, això mateix.
Després va al camp de l'Alavés, on podria tenir el primer match ball, eh? Si no és així, doncs aleshores la jornada crec que és la 34a.
Osca, Reial, Alavés a Vitòria, i aleshores la següent, que és la que podria ser la bona, en aquest cas contra el Llevant al Camp Nou.
Que seria segurament la millor d'aquestes opcions, perquè és celebrar-ho aquí a casa, amb el teu públic, amb la teva afició, i crec que seria una autèntica festa, doncs, la que es viurà aquí al Camp Nou, sempre i quan l'equip continuï viu a la Champions, perquè no em vull ni imaginar que això coincidís amb una ensopegada en els quarts de final.
No cridis al mal temps, eh?
No, plou avui, però no crido al mal temps.
Hi ha molta calma, a més, a l'entorn barcelonista amb aquesta eliminatòria amb el United. Tinc la sensació que no sé si s'està infravalorant el United, o és que veient els possibles rivals que li haurien pogut tocar al Barça, encara podem estar contents, perquè evidentment el United no és ni el Liverpool, ni és la Juve de Cristiano,
ni el City de Guardiola.
I l'Ajax, no sabem com hauria sortit el primer.
L'Ajax o el Porto, no? Però el United és un bon equip. El United és un equip que té tradició, que té una samarreta, que té un pes, que té un camp i una atmosfera d'estadi on no és fàcil guanyar o on no és fàcil aconseguir un bon resultat.
El Barça no hi ha jugat moltes vegades, però té allò, alguna de freda i una de calenta, eh? Allà també hi ha patit alguna derrota dolorosa.
Jo recordo que hi vaig ser en una de Recopa amb Maradona, sí, portant sota la samarreta del Barça de la selecció argentina.
Això hauria estat temporada 84.
Això era la 83-84. I havia guanyat el Barça 2-0 aquí al Camp Nou amb dos gols de Rojo. Mm. I ens van fotre un repàs allà a Old Trafford d'aquells històrics. Mm. I ja dic que Maradona portava sota la samarreta del Barça, la de l'Argentina, perquè estàvem en ple conflicte de les Malvines, i esperava allò marcar un gol i poder-se treure la samarreta i ensenyar allà a tota l'afició anglesa la samarreta argentina.
No ho va intentar en algun altre partit, no, clar, perquè després la gràcia era fer-ho a Anglaterra.
Clar, era Anglaterra.
La Lliga Espanyola no tenia gràcia.
Clar, era Anglaterra. I 3-0, tu.
Carai, doncs hauria sigut bona aquesta imatge, eh? Segurament hauria estat molt recordada aquesta imatge.
Home, hauria estat recordadíssima, però sí, també recordaré moltíssim, no oblidaré el 3-0 que ens van cascar.
Sí, sí, claríssim. Eh? Després amb la Montsemir, a partir de les 9, quan dediquem aquesta hora a Champions, recordarem els partits del Barça a la història a Old Trafford, que tampoc en són molts, són 4 en total, eh? Només 4 vegades he jugat al Barça a Old Trafford.
Veus com es necessita que hi hagi una Superliga Europea?
Per jugar més vegades en camps històrics.
Home, el que no té sentit és que el Barça en 100 anys llargs d'història, 116 anys d'història, o 100, són gairebé 120 anys d'història, el Barça només hagi jugat 4 vegades a Old Trafford. I que ara feia un munt d'anys que no hi anava.
Sí, sí. També perquè el United ha travessat una etapa una mica complicada i no sempre ha estat a la Champions, eh?
Però, bé. I en canvi, quantes vegades el Barça ha anat al camp del Getafe i al camp del Leganés o al camp del Rayo Vallecano, amb tots els respectes per aquests equips, no?
Escolta'm, Lluís, a qui li han de donar més mèrit en aquesta lliga que pràcticament el Barça ja ha guanyat? Qui és el gran artífex d'aquesta lliga?
Home, indiscutiblement Leo Messi.
Penseu que en diries Valverde.
No, jo crec que Valverde també se li ha de donar el seu mèrit, no? Perquè té el mèrit de mantenir equilibrada una plantilla. Jo ahir no em va agradar el plantejament de Valverde quan amb 0-0 al marcador i a l'expulsió de Diego Costa, crec que hauria d'haver reaccionat i hauria d'haver tret ja Malcolm, perquè tu en aquells moments ets un home més en el terreny de joc.
Que va pujar en valor, Malcolm?
Sí, Malcolm està arribant a la part final de la temporada en un molt bon moment de forma i demostrant que fins ara Valverde no estava gaire encertat en tenir-lo relegat, no? Però ahir Valverde va tornar una altra vegada a tirar allò del libreto de que fins al minut 15 de la segona part no faré el primer canvi, no? Quan tu has de treure l'avantatge de que ets un home més al terreny de joc, al contrari, ha hagut de reciclar les seves fitxes, ha tret un davanter per col·locar un home de mig camp i posar el seu migcampista defensiu en el lateral dret, que no està acostumat Thomas a jugar en aquesta posició, i tu has de posar-li un tio que l'encari i que li busqui les pessigolles, no? I en canvi es va mantenir immobilista amb el seu plantejament fins que no va fer entrar Malcolm a la segona meitat, i a sobre lo va enviar a l'altra banda i no el va assetjar la zona d'influència on estava, era feble l'Atlètic de Madrid amb l'expulsió.
Però va sortir bé, almenys va sortir bé, malgrat la incertesa, aquells minuts en què l'Atlètic jugant amb 10 va
patir contra les cordes del Barça. Home, jo crec que el partit d'ahir era un termòmetre del que li esperarà el Barça a partir d'ara a la Champions, perquè l'Atlètic de Madrid era un equip que comptava per poder arribar a la final de la Champions, si bé no s'esperava que estigués a quarts de final, i el Barça va saber competir molt bé contra aquest tipus d'equips que són molt forts darrere, que et pressionen a dalt, que físicament són potents i que a més tenen un contraatac perillós, i fins que no hi va haver l'expulsió de Diego Costa, l'Atlètic de Madrid no va donar senyals de perill a l'àrea del Barça. Per tant, jo crec que podem estar esperançats de que l'equip arriba en un bon moment a aquesta fase decisiva, ja no de la temporada, perquè la temporada la tenim molt solventada, estan a la final de la Copa i ja pràcticament guanyada la Lliga, però a la fase final de la Champions.
Ara arriben els snacks emocionants de la temporada, perquè cada cap de setmana quan ens veiem aquí al bar del Paco tindrem moltes coses per explicar, perquè arriba la Champions, la seva fase decisiva, i quedaran doncs les sentències de Lliga, el dia que puguem dir ja que el Barça és campió i el dia que el Barça jugui la final de Copa. Per tant, Lluís, ve reservant taula per tots aquests dies.
Sí, ja broxen-se los cinturones, sí. Què diria aquell?
Que el Paco en reservi aquesta taula, que és la bona.
Sí, home, ja ho saps, que aquí tenim dret preferencial.
Perfecte. Lluís, fins la setmana que ve.
Doncs ens veiem.
Adéu-siau, vagi bé.
Molt bé. T'espero aquí el dimecres, eh?
Sí, dimecres vinc. Dimecres
a veure el partit.
A veure el partit tranquil·lament, amb el Paco.
No, tranquil·lament no estarem aquí.
No.
Tu m'has reservat la tila, per si s'ha de patir passant nervis.
Així ho farem. Gràcies, Lluís.
Vinga, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, Paco.
Subscriu-te al podcast de l'Snack Barça. Totes les converses del bar del Paco en un clic.
Messi no falla. La TDT, tampoc.
A veure què inventa avui el nano, el crac. Messi cap a la pilota. Oportunitat per escurçar distàncies. Messi xuta! Gol! Gol! Ha xutat a trencar-ho tot.
La TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dimecres a partir de les 8, la TDT del Manchester United Barça a Catalunya Ràdio.
Messi no falla. La TDT, tampoc.
La narració del partit és una exclusiva de la Caixa. La Caixa dona suport a l'esport.
Fer les coses com les famílies ens fa diferents. Amb Family Assegurances, ara i fins al 5 de maig, tindràs tota la protecció que necessites amb les assegurances que contractis i l'alarma de Securitas Direct, entre molts altres avantatges. Informa't a caixabank.cat.
CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
A Catalunya Ràdio
estem a punt.
Hem sentit senyals horaris de 6:45. De seguida passem per Madrid, que ens espera el Rubén Uria. Però abans, dos partits també importants pel Girona, perquè juguen d'una banda a Balaïdos, està fent-ho el Celta, que és l'equip que marca el descens.
I que ara mateix empata els dos primers minuts. Plou moltíssim a Vigo, Celta 0, Real Societat 0.
També acaba de començar el Ciutat de València, partit entre dos rivals, que són a la part baixa. El cué és l'Osca, juga al camp del Llevant, que està just per sota del Girona.
Un dels meus estadis preferits del Ciutat de València, molt ple en aquest partit, també dos minuts de la primera part, Llevant 0, Osca 0.
A la segona divisió, Carles Vila, continua la victòria del Nàstic.
Sí, però ha variat bastant la situació. Ara domina totalment el Numancia. Nervis, massa pressió dels jugadors del Nàstic, però això sí, 31, gairebé 32 d'aquesta primera. Nàstic 1, Numancia 0.
I a la FA Cup, a la segona semifinal, molt coll avall pel Wolverhampton, perquè marca el segon gol. L'equip que avui juga de visitar, recordem que ho fan a Wembley, ha marcat Raúl Jiménez. Watford 0, Wolverhampton 2, minuts ja 27 de la segona meitat.
I el que és una evidència és que avui la penya no aconseguirà la victòria del Martín Carpena.
No, queden 20... Perda 24, 70-46, 5 minuts per arribar al final del partit. Per tant, els verdinegres sumaran la tercera derrota consecutiva en aquest campionat de Lliga, tot i que continuaran en llocs de play-off. Ara un nou triple de l'Unicaja, 73-46, menys 27 pels de Badalona.
I pendents també de l'equip femení del Barça de voleibol, el segon partit de l'eliminatòria de semifinals contra l'Alcobendas ha guanyat. El tercer set s'avança per 2-1, el Barça és a un sol set de guanyar el segon punt i tenir coll avall la classificació per la final.
I ho remato, tornant a passar pel Municipal de Cornellà, segona divisió B, un partit important entre dos aspirants a entrar al play-off. Xavi Palau, com va aquest Cornellà-Barça B?
Han passat coses, David, mitja hora de la primera part. Nou Municipal de Cornellà guanya el Barça des del 21 d'aquesta primera. Marcat Collado, que hauria pogut fer el 0-2 pocs instants després d'obrir la llauna per al filial blaugrana, i a més, dos lesionats. Un per cada equip. S'ha lesionat Monchu i també ha durat poquíssim Manucho, que abans del quart d'hora s'ha queixat de problemes físics. Dos canvis obligats han fet ja García Pimenta i Xavi Calm. Ara la 31, primera part, Cornellà 0, Barça B 1.
També han passat coses en els altres partits. Per exemple, que Lleida Esportiu perd a la mitja hora de joc, ha marcat l'Egea, Lleida Esportiu 0, Egea 1, que l'Olot empata al camp del Castelló 1-1 a la segona meitat i continua el Badalona 1, Sabadell 0.
Va, marxem a Madrid, que ens espera el Rubén Uria. Rubén Uria, què tal? Com estem? Bona tarda.
Bona tarda. Què tal?
Bé, no sé si els atlètics avui estan gaire contents. Ja no dic pel partit i la derrota i el fet que la Lliga s'escapi, sinó per l'expulsió de Diego Costa, perquè veig que a xarxes i a molta premsa de Madrid s'està incidint molt, moltíssim, amb l'arbitratge de Gil Manzano i l'expulsió de Diego Costa.
Bueno, yo creo que a la gente del Atleti de Madrid le quedan dos sensaciones, ¿no? Primero, felicitar al Barça, porque yo creo que es justo campeón de Liga. Y segundo, pues yo creo que dársela enhorabuena a sí mismos, porque el Atlético de Madrid, a pesar de la expulsión de Diego Costa, yo creo que hizo ayer un partidazo. Vendió muy cara a su piel, le puso las cosas muy complicadas al Barcelona. 10 contra 11 durante muchos minutos, parecía que la historia estaba igualada. Yo creo que Simeone además fue muy valiente, retiró un centrocampista para meter un delantero, en ningún momento dio su brazo a torcer y solamente al final ya consiguió el Barcelona doblegarle, ¿no? O sea que yo creo que por esa regla de tres el Atlético de Madrid no puede estar contento porque perdió, pero desde luego puede estar satisfecho porque lo dio todo en el campo.
El problema és la targeta, ¿no? Perquè segurament 11 contra 11 l'aficionat atlètic pensa que la història hauria estat una altra.
Pues nunca lo sabremos, porque esto es el terreno de la hipótesis, David. Igual está Diego Costa en el campo y le caen 4 al Atleti, pero lo que sí que está claro es que, bueno, fue una equivocación ridícula del jugador de Lagarto, que el árbitro enseguida sacó la tarjeta roja, que se le puede decir si tenía que haber contemporizado o no en un partido de tanta tensión con un jugador tan volcánico y cuando dos equipos se juegan un título en un mismo partido, pero en este caso pues el árbitro sí que rápidamente sacó la cartulina roja, ¿no? Yo creo que el primero que tiene que hacer autocrítica es Diego Costa y después de todo eso lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es darse cuenta de que así no puede afrontar los partidos, ¿no?
Okay.
De que así no puede, claro, porque fíjate, David, aquí estamos hablando de una película que se repite, es decir, en las últimas visitas al Cano, en las últimas 11 visitas ha visto 7 cartulinas rojas.
Ah, el que passa, entonces, Rubén, és que també caldria veure aquestes vermelles quines estan ben ensenyades i quines no. Ho dic més que res perquè jo entenc que la dada és llaminera, no? Que siguin
no,
tantes targetes, però clar, s'haurien d'analitzar una per una.
Claro, es que yo te las analizo muy rápido porque las tengo todas en la cabeza. De todas las expulsiones que ha tenido el Atlético de Madrid, desde mi punto de vista, de esas 7, 5 están perfectamente arbitradas, y allí, la de ayer, podemos entrar en polémica o no, sinceramente me parece que si insulta tan gravemente al árbitro, tiene que estar automáticamente fuera. Lo que pasa es que, claro, Diego Costa da otra versión.
Sí, ell diu, i cito textualment, me cago en la madre que me parió a mi, i l'àrbitre a l'acte diu que Diego Costa diu, me cago en la madre que te parió.
Bueno, pues en cualquier caso, sobre esa se puede discutir, y luego sobre una de Fernando Torres, que era una doble amarilla, no sé si recuerdas, en un partido de Champions, que fue, la verdad, yo creo que bastante rigurosa y condicional al Atlético de Madrid. Pero en cualquier caso, es que más allá de lo de las rojas, insisto, lo primero que tiene que hacer el Atlético de Madrid es tener autocrítica sobre por qué un jugador se autoexpulsa de esa manera. Y en el punto número dos, yo creo que, insisto, que el Atlético de Madrid dejó ayer una muy buena imagen, que el Barcelona es un super equipo, que 11 contra 11 ya es muy difícil ganarle, y que ayer con uno menos el equipo de Simeone lo rozó, porque hizo un partido casi heroico. Con lo cual, yo insisto, igual que después de la noche de Turín la gente del Atleti tenía motivos para estar triste, ayer yo creo que el Atleti tuvo licencia para perder, porque entregó todo lo que tenía en el campo.
El que pasa que amb Diego Costa ja heu tingut altres problemes com el d'ahir. No es la primera vegada.
No, ni es la primera, ni seguramente será la última, porque es un jugador de mucho temperamento. Lo que pasa es que aquí lo peligroso, David, es yo creo que comparar o ver, porque insisto, si Diego Costa se equivoca, lo paga, ahora le meterán partidos de sanción y será el Atlético de Madrid el que tenga que decidir si le multa o no por su comportamiento, porque ayer le hace un grave perjuicio al equipo. Pero aquí entramos también en el terreno del agravio comparativo, es decir, también estamos hartos de ver en esta liga a otro tipo de jugadores que se encaran y que insultan y que hablan a los árbitros y no les pasa nada. Entonces, ese es el gran problema que hay.
¿Ho dius per algun concret o tens algú al cap?
Yo tengo varios en concreto. Todos hemos visto muchas veces insultos de jugadores del Barcelona y del Real Madrid a los árbitros, o de cómo se encaran con los árbitros, y no pasa absolutamente nada. Entonces yo entiendo que al final esto no puede depender de cómo se llama el jugador, o de qué camiseta tiene, o de qué talante tiene el árbitro, porque coincidirás conmigo en que, más allá de los nombres, hemos visto a jugadores muy importantes de la liga encararse con los árbitros, y hay árbitros que miran para otro lado.
Entonces, sí. L'aficionat, Rubén, de l'Atlètic de Madrid pensa o creu que hi ha un tracte de favor, o que no es tracta igual a Barça-Madrid i a Atlètic de Madrid, i només em centro en aquests tres equips.
Pues no lo sé, porque supongo que los aficionados del Atleti pensarán que a los jugadores del Barça y del Madrid se les trata mejor, y un aficionado del Celta dirá que al jugador del Atleti se le trata mejor que al del Celta.
Claro.
Si eso no lo podemos obviar, porque es como una escala evolutiva, pero lo que sí que podemos decir, porque esto es una evidencia, es que los árbitros, dependiendo de quién sea el jugador, son más rápidos a la hora de echar o no, pero no por nada, sino porque es una evidencia.
Jo com ho veig, Rubén, i centrant-me en el partit d'ahir, és que jo entenc que genera frustració l'expulsió de Diego Costa, i crec que està bé que diguis que s'ha de fer autocrítica, però que el que sí que no trobo potser del tot del mateix nivell és recordar totes les targetes vermelles a la història del Camp Nou, quan hi ha passat l'Atlètic de Madrid, no? Perquè són casos diferents.
Es que no lo sé, ¿sabes qué pasa? Que aquí es algo sencillo, David. Mira, vivimos en un país que es de conspiraciones, de polémicas, de echar la culpa al empedrado. Entonces, pues, lógicamente, en cuanto ves una expulsión, sale una retahíla de precedentes, de tarjetas, de tal. Pero esto es muy propio del periodismo que vivimos, del Madrid, del Barcelona, de la tensión continua. Pues yo insisto, yo creo que el Barça es justo campeón de Liga. Yo creo que el Atlético de Madrid ayer hace un buen partido, que lo mejor que hace Simeone ayer es felicitar abiertamente al campeón. Y luego, a partir de eso, pues Diego Costa tiene que hacer autocrítica, pero luego lo que sí que tenemos es una misión, los periodistas, de decir que los árbitros también tienen que hacer autocrítica. Los árbitros también, porque lo que no puede pasar es que a Diego Costa sí y a otros no. Eso ya no puede pasar, David.
Escolta'm, perquè Rubén...
Esto es una cuestión sencilla, ¿eh?
Sí, no, t'entenc perfectament. Canvio de tema. El tema Griezmann. Ahir van xiular, però tampoc va ser una cosa molt, molt, molt grossa al Camp Nou.
No, yo lo que creo es que hubo pues un sector del público que pitó con despecho, porque algunos se sintieron dolidos por lo del año pasado, pero yo sinceramente no entiendo el origen de los pitos. Puedo entender esa sensación de malestar en cierto aficionado azulgrana, pero claro, pitar a un jugador porque decidió quedarse en su equipo, no sé dónde ponemos el listón.
Bé, i potser per la manera, ¿no? Pel xou de la decisió ni tot plegat.
Pero por eso pueden estar dolidos los aficionados del Atlético de Madrid, que es su equipo. No
també,
pueden estar
també
dolidos los socios del Barcelona, digo yo, ¿eh? Pero vamos, que me parece sorprendente, pero en cualquier caso, desde el punto de vista del jugador, yo creo que hay algo claro. Si Griezmann tenía dudas sobre si ir a un equipo o otro, ya sabe dónde le quieren y dónde no.
La próxima temporada, l'Atlètic de Madrid canviarà molt? Hi haurà molta transformació a la plantilla?
Yo creo que sí, David. Yo creo que hay, más allá del ciclo de la guardia pretoriana de Simeone, que por edad, lógicamente, hay 3-4 jugadores que se van a ir de la plantilla, yo creo que el Atlético de Madrid va a tener alguna que otra baja sensible, más allá de la de Lucas Hernández, que se va al Bayern, y creo que el Atlético de Madrid tendrá que peinar bien el mercado para encontrar refuerzos. No va a ser sencillo, pero la idea del club es quedarse, por supuesto, con los Black y con Griezmann, y a partir de ahí construir la mejor plantilla posible, una plantilla muy competitiva. De hecho, aunque no sé si a mucha gente, a muchos oyentes del programa les interesará, pero yo creo que hay algo muy destacable más allá del campeonato del Barça, es que el Barça ha levantado una dinastía hegemónica en la Liga, pero hay que decir también otra cosa, que el propio Valverde señala y los propios jugadores del Barça reconocen, el único rival en Liga que está teniendo estos tres últimos años el Barça es el Atlético.
I això, Simeone, per exemple, ho va agrair a la roda de premsa prèvia del partit contra el Barça al Camp Nou. Per cert, Oblak ahir de nou un partidàs. El duel Messi-Oblak va ser simplement exquisit. Exquisit. Les grans aturades que va fer Oblak, sens dubte, un dels millors porters del món, si no és el millor, juntament amb Ter Stegen. Rubén, moltíssimes gràcies i acaba la temporada el millor possible.
Nada, enhorabuena por el título a todos los seguidores del Barça, que yo creo que es un justísimo campeón. Y lo dicho, que el Atleti hizo todo lo que pudo, que no le bastó, pero que desde luego el corazón lo puso.
Una abraçada, gràcies com sempre, Rubén.
Un abrazo, David. Bye.
Això és el Tot Gira.
No.
Dos partits de primera divisió, continuem sense gols en cap dels estadis. Celta 0, Real Societat 0 i Llevant 0, Osca 0.
La penya que perdrà aquest partit, 88 a 63, últims segons a Màlaga, últim atac per la penya que ha perdut, 88 a 63, menys 25, la penya queda amb 14 victòries i 12 derrotes a la classificació.
I a les semifinals de l'FA Cup, golàs de Gerard Deulofeu, candidat a gol Kubala, sens dubte. Sí. Per reduir distàncies i posar-li emoció, Watford 1, Wolverhampton 2, 4 minuts pel final.
Mira, a Wembley tenim l'Enric Gil. Enric, és un autèntic golàs el de Deulofeu. No sé si li servirà per a poder forçar la pròrroga, però és un gol brutal del jugador català del Watford.
Ha sigut espectacular, aquí la gent s'ha tornat boja i és que a més ningú s'ho esperava perquè diríem que és un xut a pilota parada, no de falta, però que la pilota està parada dintre l'àrea. Sembla que ha de centrar, però és que la clava d'una manera increïble i realment, com diu en Xavi, és candidat segur al gol Kubala, eh?
Doncs 1-2, li queden res, 5 minutets al Watford per forçar la pròrroga. Al nou estadi tenim ja descans d'aquest partit entre el Nàstic i el Numancia.
No, encara no, som al 44 i mig d'aquesta primera part, amb aquest 1-0 favorable pel Nàstic, però amb un Numancia totalment desplegat per buscar el gol de l'empat i molts de nervis, molt de patiment a l'equip grana.
Molt bé, Sergi Camps, notícia que acabem de saber fa no res, tot just quan s'ha acabat el partit del Sevilla. El Sevilla, recordeu, ha guanyat 0-2 al camp del Valladolid. Joaquín Caparrós, el tècnic del Sevilla, ha explicat als mitjans del club,
sí,
que té una malaltia.
Que pateix una leucèmia crònica, però també ha dit que no li impedeix continuar amb la seva feina com a entrenador, que no està seguint cap mena de tractament perquè els metges li han detectat la malaltia a temps.
Doncs notícia impactant, no havia transcendit en cap moment que Caparrós patís aquesta leucèmia, ho hem sabut ara mateix. Estem treballant des de la redacció i està treballant el Damià Aguilar per poder recuperar aquest moment, el moment en què en els mitjans oficials del club del Sevilla, Joaquín Caparrós, el seu tècnic, anunciava això, que té leucèmia, però que, insisteixo, diu que no està seguint tractament i que, per tant, es troba bé i això no li impedirà acabar la temporada com a tècnic del Sevilla. Jordi Meli, com estem?
Molt bé.
Bona tarda.
Bona tarda.
Fins les 7, Melic del Futbol.
CaixaBank patrocina aquesta secció.
El Melic del Futbol amb Jordi Meli.
Vinga, el tot gira, estàs al dia del futbol català.
Ara, cantant el Meli, com estem, Meli? Escoltem o no?
Bé, mira, vaig a dir una notícia d'última hora, si vols.
Què passa?
Em permets, mira, que han destituït a Xavi Molís, el míster del centre d'esports Hospitalet, que avui han perdut a casa contra l'Europa, 0-2. Hi ha una lluita per ser campió de tercera aquest any. L'Hospi ha perdut una miqueta de comba i avui ha estat destituït el míster.
Molt bé, doncs primera notícia del Màlic del Futbol. Ara sí, us explicarem una història molt bonica, molt, molt bonica, que té a veure amb la superació i amb allò de poder creure que a vegades tot és possible, malgrat els imprevistos que et pugui donar la vida. Abans, no els propis del futbol català. Mira, uns bons amics del Tot Gira, Borgonya.
Aquesta setmana han començat les obres de recuperació del camp de futbol destrossat per les pluges del passat mes d'octubre. D'entrada s'arranjarà de nou tot el perímetre i després es farà la reparació del terreny de joc.
Figueres.
Narcís Verdalet seguirà com a president del club després de guanyar les eleccions el candidat aspirant Luis Miguel Martínez amb un 75% dels vots.
Antonio Hidalgo.
El fins ara segon tècnic de la El Arnaca i excapità del Sabadell és el nou entrenador arlequinat després de la destitució de Quico Ramírez. De segon l'està acompanyant un altre antic capità del club, Juvenal Enjogo.
David Vilajuana.
Seguirà per segon any, per segona temporada consecutiva a la banqueta de l'Europa. Avui ho ha celebrat amb una victòria al camp de l'Hospi per 0-2, després que la junta directiva l'hagi anunciat la seva renovació.
Igualada.
Reorganitza la seva estructura. Robert Palau coordinarà el primer equip i es creen dues figures de director esportiu de futbol base, Arnau Tomàs, branca masculina, i Josep Maria Segura, la branca femenina.
Cerdanyola.
Ha renovat a l'entrenador Toni Carrillo, que complirà d'aquesta manera, atenció, la seva 12a temporada del club.
I Argentona.
Demà se celebrarà l'assemblea anual de socis, on un dels punts importants és convocar eleccions a la presidència.
Confirmem, per cert, descans al nou estadi. Carles, amb victòria del Nàstic, eh?
Sí, 1-0, recordem gol al minut 3 d'Ike Uche. Un Nàstic ha començat força bé, però mica en mica, doncs, els nervis i aquest patiment per ser el cuer de la categoria, doncs, han fet que es fes amb el partit del Numancia, que ha tingut ocasions clares, a més de fallar un penal, per aconseguir l'empat a 1.
Xavi Palau, també descans a Cornellà?
Doncs s'estan disputant els últims dos minuts que ha afegit l'àrbitre al final d'aquesta primera part. El Barça B, que amplia diferències, marca el lateral dret Güell d'un xut des de la frontal. Cornellà 0, Barça B 2, a punt d'arribar al descans.
A veure, Meli, que avui portem una història que ens ha impactat, que ens ha tocat la fibra. Hem titulat allò, amb esforç, voluntat i companyonia, tot és possible. És la història del Marc Fuentes. Qui és el Marc Fuentes?
O també podríem afegir Marc Fuentes, voler és poder. Qui és Marc Fuentes? Marc Fuentes, de Montornès, és un xicot de 19 anys amb paràlisi cerebral, amb afectació del 75% de la mobilitat, conseqüència d'una asfíxia neonatal. Amb aquesta discapacitat, Marc Fuentes és l'actual entrenador de l'equip Alaví del Futbol Club Vilanova del Vallès, l'encarregat de planificar els horaris del futbol base del club i porter, a més, de l'AE Badalonès de futbol sala adaptat per a persones amb paràlisi cerebral física. El futbol ocupa, diríem, quasi la meitat de la vida de Marc Fuentes, quan, per cert, a casa seva, els seus pares, la pilota no hi entrava ni en pintura, és a dir, que el futbol en aquella casa gairebé estava prohibit. Per tant, d'on neix aquesta passió pel futbol? Escoltem a Marc Fuentes.
Surt a través de Johan Cruyff, que, entre cometes, pues, és el meu ídol des de petit, i a través d'ahir pues, vaig tota la meva vida a través també del futbol.
El coneixes, no? Vas
el sí, sí, el vaig arribar a conèixer a través de la Fundació Cruyff i, bueno, a través d'ahir pues, podem fer moltes coses que potser sense ell no, la discapacitat no estaria tan desenvolupada.
El camí, però, és de llarg recorregut, no està sent gens fàcil. De moment, en Marc ja ha aconseguit el segon nivell d'entrenador, el segon nivell, però l'ambició és màxima.
Per ser entrenador has de tindre, sobretot, capacitats psicològiques, perquè tu no tens de fer ningun esforç físic per dirigir els teus jugadors. Jo sempre dono l'exemple, un noi amb carrera de deures no pot ser entrenador i com no pot fer la prova física. És impossible.
T'agradaria assolir el tercer nivell i ser entrenador de futbol d'un equip amateur? Seria una de les teves il·lusions, o no?
Sí, sí. Sempre s'ha d'aspirar al màxim, no? I aquest any pues, estic fent el curs pont per accedir al tercer nivell i poder fer l'encabre tercer nivell i assolir-lo i poder tindre el nivell professional.
Estàs sentint el Marc Fuentes, un nano de 19 anys, recordem-ho, amb paràlisi cerebral, sí, amb afectació del 75% de la mobilitat a conseqüència d'una asfíxia neonatal, és a dir, això li passa des que és petit.
Des que va néixer.
I que entrena un equip a la B de futbol.
I a més, que vol arribar al nivell 3, és a dir, al màxim, tot i que s'han de fer cursos adaptats pel que explicava ara en Marc Fuentes. Ell, per exemple, no pot fer un recorregut en 3 minuts al camp de futbol corrent, perquè és impossible, però sí que té les capacitats per poder dirigir equips perquè té nivell per fer-ho. En aquest sentit, l'any passat, per cert, Marc Fuentes va ser reconegut com el millor entrenador del futbol català en els Premis Solidaris de la Fundació de la Federació Catalana de Futbol. I per aconseguir arribar fins aquí, i vés a saber fins on arribarà en Marc Fuentes, és necessari fer aquest camí sempre ben acompanyat.
La família de petit m'ha apoyat al 100% en totes les coses que he anat fent al llarg de la meva vida.
Que són moltes.
Són moltes. I sempre estan allà per portar-te cap amunt, cap avall.
I el club què tal?
M'han obert les portes en part i de veritat que estic molt content d'estar aquí i a seguir treballant perquè aquest club el faci gran i...
I el president Santi ja es porta bé?
Si fes un... una selecció amb tots els presidents de tot Catalunya, jo crec que com a persona seria el millor.
Apa, t'has guanyat la renovació ara, eh? I l'Arro, què tal l'Arro?
Sí, sí, d'acord. I l'Arro, pues, des del principi ha confiat en mi i li tindrà donar les gràcies. És molt bon noi.
Abans de continuar amb aquesta gran història, us explico que el Watford ha empatat amb un penal gairebé a l'últim minut, el que transforma Troy Deeney. Watford 2, Wolverhampton 2, semifinals de l'FA Cup.
També hi ha hagut novetats, a la primera divisió. 0-0 a Balaïdos, però compte que el Ciutat de València ha marcat el Llevant.
Roger Martí, que avança el Llevant, el 23 de la primera, Llevant 1, Osca 0.
Cal dir que vàrem quedar amb el Marc Fuentes el passat dilluns al municipal de Vilanova del Vallès i vam estar molt ben acompanyats. Hi eren els seus pares, l'Ester i el Sebastià, el president del club, una bellíssima persona, Santi, com bé recordava el Marc Fuentes, i el coordinador de l'entitat, un home de futbol, l'Arro, també, que ha rebut la felicitació del Marc Fuentes. Un suport fonamental per aconseguir des de la normalitat que en Marc pugui ser entrenador i jugador de futbol sala i, a més, atenció amb aquestes dades, pugui practicar l'esquí, submarinisme i fins i tot muntar a cavall.
Sí,
res és impossible amb, com dèiem al inici d'aquesta secció, esforç, voluntat i companyonia.
Els dubtes te'ls fiques tu mateix, tot és psicològic. I si tu no penses que ho pots fer, ningú t'ajudarà o et empujarà per poder-ho assolir. Has de ser tu mateix.
I com juguen els equips d'en Marc? Doncs, home, fidels a la filosofia de Johan Cruyff, només faltaria, no? Com no podria ser d'una altra manera. Però amb una màxima. La màxima que és fonamental en la vida del Marc. L'esforç per millorar és innegociable.
Quan he fumat base, el primordial és fumar i que el nano s'ho passi bé. Guanyar, a veure, és important competir perquè així el jugador va a tope, vale? I les seves capacitats les desenvolupa molt millor. Si no hi ha competició, el jugador pues, no va al 100%.
Per cert, que les persones que ens van acompanyar el passat dilluns, més la gent del club i la ciutat, organitzen l'1 de maig la 7a edició del Gol Solidari, una jornada per recollir aliments i diners per la gent més necessitada. Paral·lelament, torneig de futbol base per a benjamins o alevins amb una participació de luxe. Barça Espanyol, Dam Mercantil, Sant Andreu, Vila Olímpica i Vilanova del Vallès, evidentment l'equip local, un club que, a més, dona sortida i de quina manera en Marc Fuentes.
Una abraçada molt, molt forta pel Marc Fuentes, tot un exemple, una gran història d'avui la que hem portat al Malic del Futbol. Abans d'anar, perquè ara a les 7 comença la final de la Copa del Rei de Mol. Mira, de fet, em sembla que tinc el Salmo Rija en línia des d'Alacant, al pavelló Pitu Rochelle. Com està, Salmo?
Què tal, club?
Estan bona fent tarda. Les presentacions, oi que sí, d'aquest Barça-Conca, final de la Copa del Rei de Mol. Si et sembla, Salmo, perquè sé que n'ets un gran fan, sentim l'himne candidat a millor himne de futbol català de la setmana, sí?
Per favor.
Sí? Si us doncs va, els himnes. Fundació Esportiva Grama, se del Sant Frius és el millor que hi ha.
A Tot Gira busquem el millor himne del futbol català.
I a més, avui, a banda de presentar primer candidat del mes d'abril, anunciarem quin és el himne que passa com a millor himne del mes de març entre tots els quatre que vam presentar de candidats i que vosaltres, els oients, heu votat. Va, primer candidat de l'abril.
Himne 121 al Club Futbol Montblanc, a la comarca de la Conca de Barberà, fundat l'any 1914 i presidit per l'Antonio González, un amateur a la tercera catalana i nou equips de futbol base federats. Lletra i música, Josep Maria Amorós Bayer. L'any 1983, dura 1 minut i 41 segons, és un himne que té dues estrofes i una tornada. Guapo, guapo, guapo. I a més ens van enviar un correu perquè el poséssim, cosa que ens agrada moltíssima. Comença així.
Per poder tots ben units cantar victòria, sortiu a lluitar al camp com braus lleons. Nostre vermell conquerirà la glòria quan llançarem a l'aire el crit de campions.
I ara aquí arriba la tornada que l'hem dividit en dues. Comencem.
Montblanc, Montblanc, bon partit amb un minyons i sempre endavant serem el club més gran que com mereix nostre Montblanc.
Una tornada que és molt llarga, l'hem dividit en dues perquè hi ha una rematada final en aquesta tornada.
Montblanc, 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 amb un minyons que hem de ser campions.
Aquesta tornada es repeteix al final, que és quan culmina l'himne. Abans hi ha una altra estrofa amb una lletra boníssima.
I brollant de cada cor l'efervescència que ens corre per la sang els fills d'aquí. Escamparem per tot arreu l'essència de
Aquesta flor, blasó i símbol molt blanquí.
Genial, un himne... Doncs, d'acord.
L'himne del Montblanc, primer candidat al mes d'abril, i a veure si, Roger Fontarnau, em pots posar una mica d'atenció, perquè ara hi ha quatre pobles de Catalunya que estan pendents de les nostres votacions. Com sempre, heu tingut tot una setmana, Sergi Camps, per votar entre els quatre candidats, que eren l'himne del Sant Cristòbal, l'himne del Gimnàstic Manresa, l'himne del Peralada i l'himne del Mollet, per votar pel millor del mes de març. Comencem pel menys votat.
No hi ha hagut massa partit. El menys votat és el Futbol Club Peralada, amb el 3% dels vots.
Peralada queda fora. Qui queda també fora?
El Centre Parroquial Sant Cristòbal, 9,1% dels vots.
Per tant, això queda entre Gimnàstic Manresa i Mollet. Qui passa a la gran final?
Ha guanyat per majoria absolutíssima.